benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases de luz.
El Teu de Santa Teresa és l'espai que produce el Centre Sociocultural Carrer Volta. El 11 de abril de 1993 fue asesinado Guillem Agulló en Montanejos, Castellón. El asesino Pedro Cuevas fue condenado a 14 años de prisión por homicidio. ¿No es así, Rosa Oltra? Buenas tardes.
Bona vesprada, Enrique. Així és. Aquest 11 d'abril farà 30 anys de la mort de Guillem Agulló. Guillem era un jove antifeixista i independentista que va ser assassinat en mans d'un grup neonazi del barri valencià de Marchalene. Un assassinat que va marcar no sols la generació de Guillem, sinó les generacions posteriors. Després de la mort de Guillem, es va intentar criminalitzar la seva figura i ideologia en una campanya mediàtica, judicial i política. Però d'aquella vergonya van néixer milers de Guillems que, malgrat que el feixisme encara fa i desfà impunement, seguim plantant-los cara cada dia i recuperant la memòria d'Agulló cada 11 d'abril a Burjassot. En el programa d'avui, Adelí Martínez parlarà amb Blanca Pinyana, integrant de Barricada Albinegra, grup de suport antifeixista del Castelló Club de Futbol i que aposta per un futbol arrelat al poble i allunyat del mercantilisme actual. Després, seguirem encara amb el company Adelí, que ens portarà les cites musicals en la secció Al Roig del Calendari, i acabarem, com sempre, amb la programació que trobarem els pròxims dies a la casa, al carrer Volta. Comencem, doncs, el programa amb el company Adelí Martínez entrevistant a Blanca Pinyana. Bona vesprada, Adelí.
Bona vesprada. Avui entrevistem a Blanca Pinyana, membre de Barricada Albinegra. Hola, bona vesprada.
Bona vesprada.
Per a començar l'entrevista, voldríem saber què és Barricada Albinegra, com es definiu?
Barricada Albinegra comença sent un grup d'amics. Amb el pas del temps hem acabat sent un grup que l'objectiu principal és animar el Club Esportiu Castelló i recolzar-lo allà on vaig.
I quan i per què es crea Barricada Albinegra?
Barricada Albinegra naix el 2005 des d'un grup d'amics, com comentàvem abans. S'ubicàvem a Preferència i quan hi teníem l'objectiu de defensar l'albinegrisme des d'uns valors i principis que transcendien allò establert a Castalia.
I quins són els valors que defensa Barricada Albinegra?
Altre objectiu que va encaminat a aquests valors són el rebuig cap al futbol modern. Nosaltres pensem i volem construir un model de futbol alternatiu. Creem un altre tipus de futbol molt més proper a l'aficionat i amb una transcendència social més profunda. Un futbol que siga capaç de transmetre valors i en el que no té cabuda la discriminació, un futbol que com a subjecte principal tinga la passió, no el negoci, un futbol del poble per al poble.
Has esmentat el lema No al futbol modern, que és un lema molt utilitzat. Ens el podries explicar un poquet més?
Sí, al final qui estima el Castelló o a qualsevol altre equip no vol veure com fan negoci de la seva pròpia passió. La nostra oposició es comprèn com la postura coherent que ha de tindre un apassionat fidel al seu equip. A més, el fet de ser albinegre se'ns ha reafirmat molt més aquest rebuig al model de futbol negoci. Les darreres dècades del club han sigut molt dolentes a causa de empresaris sense escrúpols que passaven pels despatxos per a fer el seu negoci. La història recent del nostre club s'ha caracteritzat per descensos econòmics, judicis, maltractaments cap a l'afició, vagues de jugadors i un sense fi de desgràcies. Però també hem de recordar que l'afició ha sigut la gent salvador i ha tingut la capacitat de mobilitzar-se a les grades, als despatxos i als carrers per a fer fora els ineptes que estaven enfonsats del Club Esportiu Castelló.
I Barricada Albinegra, quines activitats habituals són les que desenvolupeu?
Pues dia a dia tenim les prèvies. Sempre estem oberts 2 o 3 hores abans dels partits. dame dinars o esmorzars de germanor que puguen fer dies de partits, dates assenyalades, pues, un torneig fem sempre contra el racisme, també les dones a la grada per a març, un jugador d'un altre equip va insultar amb insults racistes a un jugador, van fer unes samarretes en contra del racisme i li vam regalar una. Els objectius, diguem, dels dies de partit i tot allò més social que no podem fer dins el camp, traslladar-lo al carrer i amb la gent que ens envolta. També tenim propostes al començament dels cursos amb ajudes o recollides de material escolar per als xiquets més desafavorits o barris que tenen més dificultat de poder adquirir, pues, material escolar, llibres i aixina. Traiem al banc d'aliments, durant el Covid vam recollir moltes coses. En Madalena o durant festes solen fer concerts i un poc de festa de barri alternativa al que està establert.
Ja que ho has mencionat, en les recents festes de la Madalena vau tindre una programació especial, veritat?
Vam aprofitar que el partit coincidia el diumenge de Madalena. Van fer un dinar a la Cosa Nostra, van fer la prèvia amb uns DJs allí, van fer el corteig al camp des d'allà, des de la plaça Lereta, i al finalitzar vam realitzar sopar i concert. També vam aprofitar, teníem material nou per a la Madalena, aprofitant el temps i l'orgull de genealogia, que és allò que ens representa, i això, vam fer concert, sopar, i va ser un èxit per a, sobretot per a la joventut que estava ahí al peu del canó organitzant i ficant musiqueta.
Actualment, quanta gent forma part de Barricada Albinegra?
Pues podem tindre unes 70 persones, som socis, paguem una quota anual i després ens autogestionem, més que financem això amb les prèvies, amb els concerts, tota l'activitat que podem fer a la nostra seu. Som això, unes 70 socis, actives igual un poc menys, però estarem vora 50-70 persones.
Com us organitzeu? Quina és l'estructura organitzativa de Barricada Albinegra?
Ens organitzem de forma assembleària, ens solem o intentem per lo menos reunir-nos una vegada cada dos mesos o així i parlar, pues, del procés durant aquests dos mesos, les coses a millorar, objectius, propostes que puguen eixir, viatges, desplaçaments, que parlarem abans, concerts, dinars, activitats fora del camp o tifos, animació dels partits, nou material, millores de la grada, arreglos allí, pintar el fondo, tot allò que siga atractiu també per a qualsevol albinegre.
I Barricada Albinegra és un col·lectiu només dirigit a joves?
No especialment. Barricada està format per gent de totes les edats i de diferents procedències. Sí que és veritat que n'hi ha un clar component jove amb ganes de treballar i recolzar a l'equip de la seva ciutat, però allò més important recau en la unió d'albinegrisme. Pues al final la passió que compartim entre totes i creem en un model de futbol semblant.
I dins de Barricada Albinegra, quin pes tenen les dones?
Com a dona que vaig a dir, considero que prou així estic parlant del grup. I actualment la veritat que són moltes dones les que formen part de Barricada i quasi totes estem implicades de forma directa. Pense que tenim la mateixa veu que pot tindre qualsevol home dins del grup que respecten la nostra opinió com una més, perquè no tindria sentit voler representar uns valors, diguem que a la galeria, i després dins que no se'ns valorara. Valorem a tot el món per igual. Sí que és veritat que és difícil formar part d'un col·lectiu masculinitzat, però jo personalment, que pràcticament duc des dels inicis de Barricada, allò, com parlem, va començar sent un grup d'amics i tenia molta confiança. Expressar la teva opinió no era motiu de pensar que te podies sentir juzgada o inferior. Sí que, d'alguna forma, alguna xica que arribi sense conèixer a ningú pot sentir-se un poc més cohibida perquè, al final, el futbol és un món d'homes molt masculinitzat i nosaltres sempre sentim un poc, no?, aquesta inferioritat o la por de que ens puguen ridiculitzar. Però pensa que totes tenim la mateixa veu, dona igual que siguem homes, dones, gent més gran, gent menys gran, no ens organitzem de forma jeràrquica. Per tant, no pensem que ni és que hagi un problema. Tot això d'entrar en un món masculinitzat se va traduir en crear un grup de xiques Tenim una secció femenina dins de Barricada Albinegra, som Chichigans, i des de fa 6 o 7 anys vam decidir visibilitzar-nos en la grada també, fer la nostra pròpia pancarta, tindre les nostres pròpies xarxes socials, fer el nostre propi material per a que altres dones que formen part del col·lectiu Albinegre se sentisquen bé i si volen formar part d'este món tinguin un lloc on sentir-se còmodes.
I quina relació té Barricada Albinegra amb col·lectius socials o socioculturals de la ciutat?
Pues actualment jo crec que més relació podem tindre és amb la Cosa Nostra, perquè molts membres de la Cosa Nostra formen part també de penyes de la grada de Gol Norbaix. Tenim un poc d'ells de nosaltres, nosaltres d'ells, col·laborem conjuntament. Ens van cedir l'espai en Madalena per a fer un concert, van fer també per al centenari del Castelló un acte en Castàlia i es van cedir el seu espai, la plaça, per a poder fer allà un dinar i després desplaçar-nos a Castàlia. Col·laboren d'actes nostres com el torneig antiracista, col·lectius d'altres pobles de la província, Nules o l'Aurora, el Casal Popular de Villarreal, col·lectius de dins de la nostra ciutat. També he col·laborat durant molt de temps en la Mujeranga, fent actes conjunts, vam arribar a fer castellets a Castàlia, al final un poc la massa social que té el Castelló i que té la ciutat, perquè equip i ciutat pues, van lligats.
Esta nova temporada hi ha una nova directiva en Castàlia. Quina valoració feu d'esta nova directiva?
Jo crec que la valoració que té tot l'albinegrisme sobre la nova directiva és bona. Venim de temps molt dolents i hem tingut un bon inici de temporada. Ara estem a pocs punts dels que tenim darrere i a pocs de l'Eldense que tenim davant. Hem fet partits bons, Castàlia se torna a plenar, Castàlia torna a ser una olla a pressió per a l'equip rival, de tenir uns seguidors fidels a uns colors, i jo crec que aquesta directiva ha fet que l'equip, que l'afició tornin a estar units, que l'afició torni a confiar en la directiva, a lluitar per un ascens, a tornar al lloc que el Castelló es mereix.
La nova directiva aporta un capital estranger per a vosaltres, això és un inconvenient?
Sempre hem apostat i ens ha agradat, jo considero que a tota la societat albinegra, que al final qui estigui dins del club fora algú de la terreta, com bé diem. Però sí que és veritat que si tirem la vista enrere ha passat molta gent d'ací, hi ha molt de sentiment pel Castelló, però amb poca capacitat econòmica. I al final nosaltres liderem conjuntament amb un club que està en primera divisió, que és el Villarreal, que s'endú pràcticament tots els diners de les empreses, i nosaltres estem així reduïts. I al final és un capital que ve de fora, però si trau l'equip endavant i amb uns valors dins del futbol, però si trau l'equip endavant i ens torna al lloc on mereixem, dona igual que siga d'ací o estranger.
I ja que ho has mencionat, com condiciona al Castelló el fet de tindre tentat de proximitat un equip de primera divisió com el Villarreal?
Jo considero que sí, que en el seu moment va conllevar una part important de gent que sí que, o sí que volia veure futbol de primera, que volia veure Champions, tota aquesta gent sí que la va poder aglutinar i endur-la allà a Villarreal per a veure partits de primera, però que la societat albinegra té un sentiment molt arrelat a aquest equip. Aleshores, dona igual que coincidís que el Villarreal que jugui Lliga, que jugui Champions, que jugui qualsevol cosa, perquè Castàlia continuarà estant ple. Sí que és veritat que si en el seu moment el Castelló haguera tingut la força que va tindre el Villarreal, pues ara mateix podríem ser aquest equip i podríem estar en primera, però les condicions van ser les que van ser i jo crec que això va enfortir encara més a tots els albinegres a estimar més a este club.
En diverses ocasions heu denunciat des de Barricada Albinegra repressió o persecució policial, ens ho podeu explicar?
Sí, durant les últimes jornades a l'entrada al camp estem sofrint prou catxeos i identificacions. La gent que entra al material sempre té problemes perquè els identifiquen, han de donar les dades a pesar que el club encara les tingui. Sí que és veritat que també la llei de l'esport fa que això siga un poc més fort que la persecució policial, que siguem un poc el punt de mira de cara a la policia, perquè pues, ni pots entrar missatges sense haver passat prèviament al club, no pots tampoc entrar missatges ja no polítics sinó socials, que ja ens va passar en un 8 de març amb una pancarta que simplement ficava 8M de la grada a la vaga. Aquestes últimes jornades sí que és veritat que hem hagut de denunciar un poc públicament a la persecució policial perquè alguns companys que han sigut identificats i han sigut sancionats per la llei de l'esport, un a l'hora d'entrar perquè van dir que havia insultat al policia, no sé la mentida que van dir, eren uns gossos feixistes o alguna cosa així. Després el company que toca el bombo se'l van endur des de la grada, van parar literalment l'animació quan els jugadors estaven venint a animar amb nosaltres al final del partit, van parar l'animació, van parar la festa a Castàlia, el van identificar i el van proposar a sanció. A l'hora d'entrar, identificacions aleatòries, catxeos, a l'exercici també, buscant a gent, identificacions. Jo crec que és algo que al final nosaltres venim a ser animar al Castelló, lluitem per uns colors i no entenem molt bé perquè cada partit, quan ja el club té les dades de les persones que són les responsables d'entrar el material, perquè cada volta s'ha d'identificar i s'ha de coartar un poc la llibertat de cada individu i cada soci del Castelló.
I centrar-nos un poquet en l'àmbit esportiu, com valoreu la temporada actual del Castelló? Què espereu?
La temporada començava a deixar veure que s'iniciava un nou rumb i prou il·lusionant i esperançador per a l'afició albinegra. Van haver canvis i es van observar canvis en dinàmiques i en la forma de funcionar. Les decisions estaven prou lligades a les noves tecnologies aplicades en el xoc. L'afició, com comentàvem abans, ha tornat a Castàlia. La veritat que últimes jornades les localitats prou plenes. També és veritat que el partit de Madalena van començar, i crec que el d'abans, van començar amb preus prou populars, perquè m'ha arribat a entrar per 15 o 20 euros a Castàlia, que al final, pues mira, comentant lo del Villarreal, és el que pagues per a un partit de primera divisió. L'afició ha tornat a Castelló il·lusionada i amb ganes de gaudir del seu equip i de menjar-se al rival. I aquesta actitud pareix tindre resultats, ja que a dies d'avui som el millor equip com a local. Veiem un poc el punt feble d'aquesta temporada en els partits fora de casa com a visitants i ha repercutit en la lluita per la primera plaça. Ja arribats a aquestes altures de la lliga queden poques finals i necessitem donar-ho tot durant el pròxim mes per a poder intentar aspirar a guanyar el títol de Lliga i el privilegi d'ascendir directes i deixar al costat del play-off.
I si algun aficionat o aficionada del Castelló vol contactar amb vosaltres, formar part de Barricada Albinegra, com ho podria fer?
Qui coneix Castelló sap que no és una ciutat molt gran, per la qual cosa és fàcil accedir a nosaltres a través de gent que ja forma part del grup o visita la grada cada diumenge. No obstant, totes les nostres prèvies i actes són públics i estem oberts per a qualsevol que estigui interessat en fer créixer el grup i la grada. N'hi ha gent que sí que és veritat que ens escriu per xarxes, ja sigui per aconseguir material, i al final les xarxes són un punt de visibilització i de publicitat per arribar a molta gent, però sí que és veritat que pues, preferim que per a formar part del grup pues, vingues el diumenge o bé a la grada o bé a la prèvia, fas quatre cerveses, socialitzes, parles amb la gent, coneixes un poc el funcionament que té el grup, les dinàmiques, els objectius que tenim. Sí, se pot contactar de qualsevol de les formes, bé per xarxes socials, que també s'escriu molta gent per a preguntar per material traent, i després pues, gent que apareix en la grada i que a poc a poc ve al local, ve a les prèvies, col·labora de actes, col·labora de concerts, se comença a implicar un poc més i així al final és com creix el grup.
Avui hem tingut a nosaltres a Blanca Pinyana, membre de Barricada Albinegra. Gràcies per explicar-nos què significa Barricada Albinegra.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai i el suport per a que la gent pugui conèixer qui som, d'on venim i les propostes que tenim. Estem oberts a tot el món, qualsevol que vulgui col·laborar amb nosaltres. Estem així i volem el millor per al Castelló i a veure si podem tindre un ascens directe.
Somriu a
continuem encara amb Adel i Martínez amb el Roig al Calendari.
Avui a Roig al Calendari parlarem d'una de les iniciatives sorgides de la societat civil amb major èxit. Es tracta de les trobades d'Escola en Valencià, organitzades per Escola Valenciana des de 1986, una manifestació cultural que reuneix cada any fins a 200.000 persones entre mestres, xiquets, xiquetes, pares i mares a les diferents trobades d'arreu del país. Les trobades 2023 recorreran més de 20 localitats sota el lema Recuperem el Verd amb Carme Miquel. Les festes per la llengua retran homenatge a aquesta mestra de mestres, ecofeminista, escriptora i defensora de València, com a símbol de la necessitat de realitzar una crida a l'acció i a l'esperança per a la protecció del planeta i del patrimoni lingüístic. Les festes arriben acompanyades de l'exposició Carme Miquel i Diego, una mestra del país, que girarà per espais culturals de diversos municipis i oferirà un recorregut pels últims 75 anys d'educació en el territori valencià. Les trobades enguany s'han iniciat en març i les properes dates seran 21 d'abril a la Pobla de Vallbona, el 22 d'abril a Finestrat i Ròtova, 23 d'abril a Balà de la Ribera, Novell de la Vall d'Uxó, el 28 d'abril a Xixona, el 30 d'abril a Sant Joan d'Alacant, el 6 de maig a Alcoi, l'Eliana, Xirivella i Canals, el 7 de maig a Benifairó de les Valls i s'acomiadaran l'11 de juny a Viver. Un aspecte molt lligat a les trobades és la música en directe. Un dels molts grups que actuarà és Iruixa Escargots, que podem trobar el 23 d'abril a Novelda. La banda neix el 2018 i fa una barreja de ska, rock, reggae i soul. Els espectacles de la banda barregen la música en directe amb teatre i estan dirigides a un públic familiar. Escoltem ara el single de 2021, Somriu al dia, cançó que contagia l'alegria i el bon rotllo i que enguany és el tema principal del projecte L'Escola Dansa.
I a continuació, la programació del carrer Volta. El dimecres 12 d'abril, com cada dimecres, a les 8 podreu trobar el nostre micro obert. I l'endemà, dijous, com cada dijous, a les 8, la nostra Jam Jazz. Per al dissabte 15 d'abril, a les 8 de la vesprada, vos hem preparat un concert amb Fucking Riders. Per al dimecres 19 d'abril, a les 7, tindrem la conversa amb Georgina Orellano, puta feminista. Ella és treballadora sexual de carrer, secretària general del Sindicat de Treballadors Sexuals a l'Argentina. El divendres 21 d'abril, a les 7 de la vesprada, tindrem una doble presentació al voltant de la figura de María Pérez la Cruz, coneguda com María la Jabalina, que va ser l'última dona assassinada pel franquisme al País Valencià. María, amb només 18 anys, va tenir el valor d'allistar-se com a miliciana a la Columna de Ferro, on va exercir com a infermera i va ser probablement la primera dona ferida a la Guerra Civil. El 1942, amb tan sols 25 anys, va ser afusellada al carrer, el tristament conegut Mur de Paterna, a València. Així doncs, contarem amb la presentació del llibre Una miliciana en la columna de hierro, María la Jabalina, de Manuel Girona, editat per Publicacions de la Universitat de València. i a més del còmic Maria la Javelina de Cristina Duran i Miguel Àngel Giner Bou, publicat per Astiberri. I pel que fa a les exposicions que podeu trobar al carrer Volta, recordar-vos que fins al 14 d'abril podreu visitar l'exposició de fotografia de Juan Carlos Bueso Marco titulada Dies d'escola. Estarà visitable de 10 a 2 i de 6 a 9 de dilluns a divendres. Recordeu, fins al 14 d'abril. I el divendres 21 d'abril a les 7 s'iniciarà l'exposició sobre la realitat i altres contes xinesos d'Israel Nicolás, amb la seva inauguració l'endemà, el 22 d'abril. I ja per acabar, el diumenge 23 d'abril a les 8:30 tenim una excursió al Barranc de les Galeries, a Castell de Borró i Monestir de Sant Jeroni de Cotalba, a Ròtova. Per apuntar-vos, telefoneu al 96 39 22 088 o escriviu al correu coiexcursionistacr@gmail.com. I a continuació passarem a escoltar els tallers amb els que contem periòdicament ací a la casa, al carrer Volta,
amb el company Josep Martínez.
Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5:30 a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8:30. I per acabar, els dimecres de 9:30 a 11 tenim ioga.
I fins ací el programa d'avui. Esperem que vos hagi semblat tan interessant com a nosaltres i esperem que vos mengeu la mona ben a gust i tingueu vacances, les disfruteu. Programa el 10 de Santa Teresa.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que a les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra si és que hi ha.
Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlotte, senyor Belix.